arribem a la conclusió de a nosaltres se'ns veta, a nosaltres ens posen creus, a nosaltres ens vol excloure, i ara no parlo de l'Artur Mas, sinó del que jo represento des d'un punt de vista polític, aleshores, el compromís que jo tenia de dir, escolti'm, 18 mesos i jo me'n vaig, si a mi se'm veta i es veta el que jo represento en aquest moment, aquest compromís, evidentment, deixa d'existir.
Declaracions d'Artur Mas a una entrevista a TV3 a nit. Així arribem a les 9 i 4 minuts. És tot de moment. Tornem amb més informació a les 10. A IB3 Ràdio comença el Faristol.
L'actualitat més pròxima, cada hora, a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
El govern aprovarà avui l'ecotaxa. El nou impost s'apareix al que es va aplicar i aprovar al primer pacte de progrés. La nova ecotaxa s'aplicarà durant aquesta temporada, tot i que no hi ha hagut consens amb el sector turístic. Tal i com va passar amb el primer, el nou impost es cobrarà als hotels si seran ells els que cobraran la taxa als seus clients. Podria dir-se que avui comença un punt d'inflexió de la política del govern, quan ja portam una vuitena part de la legislatura. El temps passa volant i la ecotaxa serà, amb molta seguretat, un dels punts estrella. Esperam que no tingui repercussions als mercats emissors, que l'arribada de turistes no davalli i que el nou impost es pugui fer servir per millorar el medi ambient. Hi ha moltes persones pendents d'aquesta decisió, però el més important és que la recaptació de l'impost sigui útil per a les illes, perquè a la primera edició de l'ecotaxa no es va utilitzar de la millor manera. El temps dirà si la decisió que es prendrà avui al Consell de Govern serà la millor per a les Balears. Bon dia, Balears. Són les 9 i 5 minuts. És divendres 8 de gener. Avui es celebrarà el primer Consell de Govern de l'any, que previsiblement aprovarà el projecte de llei de l'impost turístic. Després començarà la tramitació al Parlament. S'espera que el tribut sigui vigent a partir del mes de juny. No compta amb el suport dels hotelers, que han anunciat un recurs davant el Tribunal Constitucional. Això just després de la reunió mantinguda ahir amb l'executiu. La presidenta de la Federació Hotelera de Mallorca és Immaculada de Benito.
Va a tener una incidencia sobre la inversión y que desde luego la inversión se va a ver ralentizada. Pensar que todos estos este impuesto y todas las subidas fiscales que se han planteado va contra margen empresarial, y el ir contra margen empresarial significa una bajada de la inversión, con lo que esto va a tener de consecuencias en otros sectores.
A petició del sector hoteler, es modifica l'inici de la temporada alta per cobrar aquest tribut. Serà a partir de l'1 de maig, un mes més tard del que estava previst. Durant la temporada baixa, la cotaxa serà la meitat més barata i només la pagaran els majors de 16 anys. El govern insisteix que l'impost serà finalista i espera recaptar 50 milions d'euros enguany i uns 70 els següents. Catalina Cladera és la consellera d'Hisenda.
Nosaltres estimem que la recaptació està entre 70 i 80 milions d'euros per temporada. Evidentment, hem de veure com actua l'impost. Penseu que també els habitatges vacacionals, que també s'agravaran, i per tant aquí és on tenim més indefinicions a recaptació de moment, però que, per exemple, per sopat d'enguany són els 50 milions que estan previts, i que si l'impost se posa en es cobra diu de juny o entre maig i juny que tenim previst, no s'haurà afectat el pressupost d'enguany.
La cotaxa s'aprovarà, per tant, previsiblement en el Consell de Govern d'aquest divendres, i durant el faristol d'avui, hotelers i ecologistes es referiran a les al·legacions i els suggeriments que ha acceptat l'executiu autonòmic. Aquesta hi serà una de les notícies més destacades de la jornada, però en tenim d'altres que tot d'una us explicam. Ho farem amb Marta Fernández. Bon dia.
Bon dia.
I contarem també a la realització tècnica amb Romina West i Bernat Nadal. Comencem.
A IB3 Ràdio, el Faristol. Presenta Martí Rodríguez.
Les autoritats egípcies investiguen l'autoria de l'atac d'un grup de joves a un autobús de turistes a les portes de l'hotel tres piràmides de la cadena mallorquina Barceló del Caire. Els agressors llançaren bengales i dispararen perdigons. No hi ha ferits.
L'incident es va produir quan un grup de turistes pujava a un autocar. El gerent de l'hotel creu que ha estat un acte vandàlic i no terrorista. Álvaro Pacheco és el director comercial de Barceló.
Me gustaría resaltar es que por las informaciones que tenemos no ha habido ningún tipo de daño personal. Como consecuencia de ese ataque se han roto las lunas del autocar y algunos impactos han llegado hasta la fachada del hotel rompiendo cristales y causando algún daño material. Pero yo entiendo que en estas circunstancias eso es lo menos realmente que podía haber pasado.
A Formentera continuen les tasques de recerca de l'empresari tarragoní desaparegut dimarts a la tarda quan anava en direcció a Eivissa amb el seu caiac. Durant tot el dia, els equips d'emergències han estat cercant-lo sense èxit per mar, terra i aire. Els tres amics i la dona del desaparegut també s'han sumat a les tasques de recerca.
Ja fa més de 48 hores que Alfred Milà continua desaparegut. Durant la tarda, les embarcacions de la Guàrdia Civil i Salvament Marítim han estat treballant tant a la zona on es va trobar el caiac, a unes 10 milles a l'est de la Mola, com a la costa de Formentera. L'avió de salvament ha treballat durant tot el matí, cobrint una àmplia zona, però la mala visibilitat ha fet que a migdia es retirés. Per terra, els serveis d'emergència tampoc han tingut èxit. Francis Mollà és voluntari de Protecció Civil.
Hemos estado pues bueno pateando digamos toda la zona accesible, la parte de Levante y la parte de Tramontana, toda la zona accesible a pie pues ha rastreado prácticamente palmo a palmo y no se ha encontrado absolutamente nada, ningún indicio de que haya podido estar por ahí ni restos de ningún tipo.
Tres amics del desaparegut també s'han sumat a les tasques de recerca i l'hora baixa d'ahir es van apropar a s'Espalmador, on han recorregut l'illot a peu.
Tant ells com Nacier Fernández, director de l'Escola de Vela de l'illa i amic del desaparegut, destaquen el grau d'experiència d'Alfred.
La previsió per aquest dia era viento en calma toda la mañana, que era lo que hubo, y que por la noche empezaría el temporal fuerte. Entonces luego sí que a las 4 se metió muy fuerte el viento, pero el trayecto que le iba a hacer una persona como él lo hace en una hora y media. Y tal y como estaba, ya Eivissa le iba a tapar. La dirección del viento esa hubiera quedado protegido ya en la zona de Sesalines.
Els equips terrestres han donat per conclosa la recerca, a excepció de la Guàrdia Civil. Està previst que avui de matí Salvament Marítim continuï amb aquesta recerca.
En crònica política hi ha divergències entre Més i Podem. La formació liderada per Alberto Jarabo assegura que no entrarà a formar part del govern. Això després que el vicepresident de l'executiu, Biel Barceló, hagi criticat Podem per no voler-se fer corresponsable de l'acció de govern.
La portaveu parlamentària de Podem, Laura Camargo, insisteix que el seu partit no entrarà a formar part del govern, però continuarà donant-li suport des de fora. A més, demana a l'executiu autonòmic que acceleri el canvi plantejat a l'acord de governabilitat.
La nostra desconfiança en un govern encapçalat pel Partit Socialista s'ha confirmat en certa mesura quan hem vist, per exemple, qüestions de regeneració democràtica que no se tenien tant en compte o no se tenien en compte la mesura que Podem demana, no?
Des del govern, la presidenta Francina Armengol assegura que l'acord amb Podem és sòlid i estable.
Insisteix en que aquesta fórmula s'hauria de traslladar a l'Estat amb un gran acord entre les formacions d'esquerres al Congrés dels Diputats.
És una fórmula que funciona i que està resolent els problemes dels ciutadans i que cada un, des de la seva implicació, cada formació política està donant el millor de si mateix per resoldre una sèrie de problemes que teníem enquistats i que la fórmula està funcionant bé.
Pel que fa a la proposta de Podem d'una eventual revisió del pacte de govern a les Balears, Armengol diu que, de moment, no s'ha fet cap plantejament oficial en aquest sentit.
Tot això en el mateix dia que la presidenta Armengol i el vicepresident Barceló han fet balanç dels 180 primers dies de govern. Asseguren que en 6 mesos han acomplert una quarta part dels compromisos pactats entre el Partit Socialista, Més i Podem.
Han presentat les primeres 100 mesures que estan agrupades en 4 àmbits. Rescat ciutadà, radicalitat democràtica, autonomia financera i pacte social i educatiu. Durant aquest any, el govern preveu començar a implementar la renda social a les famílies sense recursos, posar en marxa noves mesures per fomentar l'ocupació i avançar cap a un pacte social i polític per l'ocupació. Ho explicava el vicepresident del govern, Biel Barceló.
Les xifres, com dic, diuen que el govern, a pesar, com he reconegut abans, que hi ha qüestions que se podien haver accelerat més, va a bon ritme. El govern de les Illes Balears està complint amb aquests compromisos que van adquirir davant dels ciutadans i ciutadanes. I hem aconseguit, per tant, posar en marxa aquesta quarta part del programa que en el seu dia vàrem presentar a la societat.
Des de Podem creuen que durant aquest primer mig any s'ha fet bona feina i a bon ritme. Destaquen, entre d'altres, la derogació de la llei de símbols, però asseguren que la dotació pressupostària per educació és insuficient.
La portaveu parlamentària de la formació, Laura Camargo, apunta, però, que es podrien haver duit a terme més acords pel rescat social.
I vam plantejar precisament renegociar, reestructurar el deute per tal de tenir més diners per educació, i el govern no estava passiu, no estava d'acord amb aquesta reestructuració del deute, no? Semblava una mesura més audaç i poc realista, quan és una cosa que s'està fent a altres ajuntaments del canvi i s'ha demostrat que és possible, no?
I des de l'oposició, la portaveu parlamentària del Partit Popular, Marga Proens, apunta que l'executiu no ha fet res més que vendre fum i donar titulars de premsa, però sense mesures efectives.
Han dit que havien complit el 25% del programa. Jo crec que el 25% dels acords de govern, aquest 25% que han complit és el 25% de titulars i rodes de premsa, que el que falta és complir la resta del 75%, que és l'execució i que és la posada a fer feina. És un govern que fa poca feina.
Per part seva, el portaveu de Ciutadans al Parlament, Xavier Pericall, apunta que el govern actual és un executiu de propostes i no de fets.
Les úniques persones amb qui la presidenta ha dialogat i l'única pluralitat que ha cercat és la dels seus, és a dir, dels dos partits que componen el govern i del partit que li dona suport des de fora, des del Parlament.
Mentrestant, Partit Socialista, Més i Podem es tornaran a reunir avui per consensuar el decret llei que derogarà o suspendrà part de les normatives territorials aprovades durant la passada legislatura. La formació que lidera Alberto Jarabo vol que el text prohibeixi l'ampliació d'hotels.
Aquest punt és el principal escull per arribar a un acord. De fet, des de Podem no volen que els hotels es puguin ampliar ni tenint en compte l'edificabilitat dels solars dels voltants. Les tres formacions sí estarien d'acord en la derogació de l'amnistia per legalitzar habitatges en sòl rústic i en prohibir edificar en zones d'especial protecció. L'objectiu de l'executiu autonòmic és aprovar aquest decret llei dimarts en el Consell de Govern, un text que entrarà en vigor en el mateix dia de la seva aprovació.
L'1 de febrer es reprendrà l'activitat al Parlament de les Illes. L'endemà, dimarts dia 2, s'hi celebrarà el primer ple ordinari d'enguany. Abans, però, a finals d'aquest mes de gener, tindrà lloc el primer ple extraordinari.
L'ordre del dia encara s'ha de determinar. No serà fins a la setmana que ve quan la Junta de Portaveus es reuneixi per fixar els punts a tractar, entre els quals probablement hi haurà el projecte de llei de renda bàsica o la presa de possessió dels nous diputats.
Canviant de tema, perquè avui coneixerem el dispositiu de seguretat pel judici del cas Nós, que comença dilluns. La delegada del govern central a les Illes compareixerà al llarg del matí per explicar-lo.
Teresa Palmera es reuneix amb els comandaments del Cos Nacional de la Policia a partir de les 11 del matí. De moment, s'han instal·lat arcs de seguretat en el control d'accés a l'edifici de l'Escola Balear d'Administracions Públiques. També s'han inspeccionat al voltant el polígon de Sant Rossinyol de Palma. La policia fa controls aleatoris als vehicles i ha revisat el clavegueram. De moment, al carrer s'ha reservat espai per aparcar 12 unitats mòbils i no es descarta desviar la circulació si en algun moment és necessari per la carretera de Sóller.
En la primera sessió del judici, aquest dilluns, tres missers defensaran la infanta Cristina.
Però qui exercirà de facto la representació de la germana del rei és el misser Jesús Maria Silva.
Això mentre hem conegut que l'exsoci d'Iñaki Urdangarín Marín, Diego Torres, no es podria pagar la seva estada a Mallorca durant els 6 mesos que durarà el judici.
És per això que ha presentat un escrit davant el jutge José Castro on li reclama que desbloquegi part dels 900.000 euros que li foren embargats d'un compte que té a Luxemburg.
Més coses. Les ajudes de menjador per aquest curs es poden sol·licitar des d'avui. El 1.100.000 euros que es repartirà entre les famílies arriba amb 2 mesos de retard.
Els pares poden demanar l'ajuda fins al dia 22 de gener al mateix centre educatiu on estudien els seus fills. Enguany, per compensar el retras, s'abonarà els doblers de cop i no en 3 pagaments com el curs passat. Les ajudes van destinades als estudiants de les etapes obligatòries i als alumnes de la concertada que varen ser derivats de la pública. S'assignaran en funció de la renda de les famílies, del cost del menjador i dels dies que es queda el menor a dinar.
9:19. El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, aposta per una gran coalició d'esquerres com a Portugal i descarta completament un pacte amb el PP.
De fet, Sánchez es va reunir ahir amb el primer ministre de Portugal, Antonio Costa, que governa en minoria gràcies al suport del bloc d'esquerra, el Partit Comunista i els Verds.
Así que lo decimos una vez más. Decimos no a la gran coalición entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Y en el caso de que Mariano Rajoy fracase y no forme gobierno, diremos sí a una gran coalición de gobiernos, de un gobierno con fuerzas progresistas.
Sobre els possibles pactes estatals, han opinat els partits de les Illes en declaracions a aquest programa al Faristol.
El popular José Vicente Marí aposta per trobar una fórmula que permeti un govern estable que doni continuïtat a les polítiques de recuperació experimentades en els darrers 2 anys a Espanya.
I ara, en la perspectiva en què ens trobem és, bàsicament, si el PSOE apostarà per una majoria àmplia, no? Presidida per Mariano Rajoy, per una majoria àmplia que consigui amplis consensos a la cambra, o, en canvi, continuarà el camí o continuarà l'estratègia, per exemple, m'empresa per Artur Mas a Catalunya i que ha donat els resultats que està donant.
El diputat de Podem, Juan Pedro Illanes, afirma que la solució passaria per un pacte sense el Partit Popular.
Si Mariano Rajoy no logra formar gobierno, puede ser lo mejor que le puede pasar a este país, que Mariano Rajoy no vuelva a gobernarlo. Es evidente que las fuerzas de progreso tendrán que dialogar para sacar adelante, insisto, la legislatura.
La diputada socialista Sofía Hernández demana un pacte de progrés si Rajoy no es capaç de formar govern.
Creo que hay que esperar ahora que quien ha sacado más votos, que es el Partido Popular, intente formar gobierno, y desde luego yo creo que si no lo consigue, las fuerzas progresistas tenemos la obligación, porque las elecciones son un mandato imperativo de los ciudadanos, de ponernos de acuerdo y formar gobierno.
El diputat de Ciutadans, Fernando Navarro, no descarta un pacte entre la seva formació, PP i PSOE.
Creemos que la mejor salida para la situación actual sería un gran acuerdo entre PP, PSOE y Ciudadanos. Y de hecho nos cuesta entender las reticencias a este acuerdo, en este caso por parte del Partido Socialista.
La situació d'incertesa continua també a Catalunya, on avui seguiran les negociacions entre Junts pel Sí i la CUP després que la trobada d'ahir acabés sense acord. El president en funcions de la Generalitat, Artur Mas, ha reconegut en una entrevista a TV3 que la situació és límit, tot i que afirma que encara és possible arribar a un acord per governar.
De fet, contempla la possibilitat que el ple d'investidura es pugui arribar a celebrar diumenge. Això sí, Mas fa una advertència si percep que se'l veta.
Si es barren tots els camins, i nosaltres arribem a la conclusió de a nosaltres se'ns veta, a nosaltres se'ns posen creus, a nosaltres se'ns vol excloure, i ara no parlo de l'Artur Mas, sinó del que jo represento des d'un punt de vista polític, aleshores, el compromís que jo tenia de dir, escolti'm, 18 mesos jo me'n vaig, si a mi se'm veta i es veta el que jo represento en aquest moment, aquest compromís, evidentment, deixa d'existir.
Per cert, Artur Mas va proposar ahir a Esquerra Republicana fer un govern de Junts pel Sí que operi en funcions fins a les següents eleccions de març, malgrat no hi hagi acord amb la CUP. Oriol Junqueras ha mostrat el seu rebuig a la proposta i l'ha qualificada de frau democràtic.
Tenim més qüestions. A Eivissa s'han presentat 31 escrits d'al·legacions al decret de sequera que està tramitant el govern, procedents d'ajuntaments, del Consell i de sectors implicats i particulars.
Arrel d'aquestes al·legacions, el govern ha incorporat a l'esborrany del decret la declaració d'urgència de les obres per posar en marxa la desaladora de Santa Eulària i la xarxa de distribució de les desaladores d'Eivissa. També ha reduït el 25% inicial al 20% el màxim de pèrdues possibles a les xarxes de distribució, obligant els ajuntaments a fer plans per tal d'evitar fuites superiors a aquesta xifra.
I també s'ha incorporat al text l'obligació d'adaptar les instal·lacions a la venda d'aigua desalada en camions, degut a que a l'hivern ja no es podrà distribuir aigua procedent de pous.
En principi, el govern volia suspendre els nous aprofitaments hídrics per a totes les masses d'aigua subterrània a l'illa d'Eivissa, però arrel d'aquestes al·legacions s'ha acceptat excloure d'aquesta prohibició els joves agricultors i per l'ús domèstic.
I una sentència emesa pel jutjat contenciós administratiu número 2 de Palma avala el tancament de la discoteca DC10 per part de l'Ajuntament de Sant Josep de la Talaia a l'any 2008.
L'Ajuntament ha destacat que sentències com aquesta els donen seguretat jurídica de cara a prendre mesures contundents contra aquest tipus de fets per garantir la convivència ciutadana. El local d'oci va ser clausurat durant un any per una infracció greu d'accés d'aforament. El negoci té llicència de cafè-concert i capacitat legal per a 65 persones. El 2008, en el moment de la inspecció, a la terrassa se'n comptabilitzaren 400 i en el seu interior 150.
D'altra banda, les grans superfícies van començar ahir la seva campanya de rebaixes d'hivern. Ho han fet amb descomptes de fins al 50%.
La perspectiva és que enguany les vendes creixin un 5% respecte a l'any passat. Toni Sánchez és Relacions Públiques del Corte Inglés.
Se presenten unes rebaixes positives que es mantingui un poc la tendència que hem tingut totes més de Nadal, totes darrers mesos, de més confiança, més alegria.
Al centre de Palma, les botigues fa dies que tenen penjat el cartell de rebaixes. Algunes s'anuncien descomptes del 80%.
De moment diuen els comerciants que les vendes han estat bones i així esperen que siguin tota la campanya.
Previmos que sí, que estan esperando que pusiéramos las rebajas.
Ha ido muy bien, la gente ha venido enseguida y todo perfecto.
La veritat que bé i esperem que ara continuï.
Les rebaixes duraran 2 mesos i durant aquest temps es faran més de 220 contractacions a Balears. Els descomptes podran aprofitar el proper diumenge, dia 10, dia en què les tendes romandran obertes.
Com us explicam, la campanya de rebaixes d'hivern ha començat, tot i que el petit comerç ja fa dies que té el cartell de rebaixes.
Enguany és el tercer des de la liberalització comercial que permet avançar els descomptes a dia 2 de gener. Un canvi que, segons el president de la patronal del petit i mitjà comerç, Bernat Coll, no ha estat bo.
En veure que alguns se van aprofitat i van aprofitat bé, la veritat és aquesta, però nosaltres ja sempre, des de les patronals, sempre hem aconsellat començar dia 7, perquè creiem que dia 7 és realment s'excusa. Tot canvia, però jo crec que aquest canvi obligat des de Madrid no ha estat bon ningú. Un canvi que, a més, he de dir que d'alguna manera eren els grans que ho volien i ara els grans, o alguns grans, no ho fan.
El president de Pimeco ha dit que presentaran al conseller de Treball, Iago Negueruela, un gran pacte a nivell autonòmic per regular i definir les dates d'aquesta època de grans descomptes. Mentrestant, la previsió que fan per aquestes rebaixes és d'un augment de les vendes entre un 3 i un 5%.
A les Pitiuses, les previsions són semblants a les del 2015, amb una mitjana del 30% en els descomptes, tal i com reconeix el president de la petita i mitjana empresa d'Eivissa i Formentera, José Javier Marí.
En general seran descomptes que rondaran pues, entre el 30, segurament alguns fins al 50, i com sempre hi ha algun producte que que s'utilitzeu una mica, es fa servir com a ganxo, que en descompte gasta el 70%, però jo diria que la mitja està rondant d'un 30%.
Des del govern fan una crida al consum responsable i donen quatre recomanacions bàsiques per a aquesta època de rebaixes. Xisco Dalmau és el director general de Consum.
Per començar, fer un llistat, hem de comprar allò que necessitem. No fa falta comprar per comprar. En segon cas, comparar preus. En tercer cas, examinar el producte perquè tingui les mateixes garanties. I en quart cas, guardar sempre el tiquet de compra perquè hem de recordar que les rebaixes són només de preus, mai dels drets dels consumidors.
El temps. I pel que fa al pronòstic del temps, que podem esperar d'aquest divendres?
Cel poc tapat i més ennigulat al vespre, vent del sud-oest d'entre 20 i 40 km per hora i temperatures en lleuger ascens. El mercuri podrà arribar als 21 graus a Eivissa, a Sa Pobla, 20 graus a Maó, Llucmajor, Felanitx i Eivissa, i de 9 graus a Ciutadella i a Palma. No hi ha decretada cap alerta per avui, però en vista a diumenge es podria decretar l'alerta groga per fenòmens costaners a la Serra de Tramuntana. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
El trànsit. Volem conèixer l'estat de les carreteres a aquesta hora. Daniel Femenia, bon dia.
Bon dia. En aquest moment, la circulació fluida en general a les principals carreteres de Mallorca. Només recordant els usuaris, les hores actives, la CM30, en el tram compres entre la rotonda de Sant Ferriol i el centre comercial del Campo, i la CM11, carretera de Solla, amb estretament de carrils i talls puntuals. A Eivissa i Menorca, el tràfic és fluid. Això és tot per ara. Bon dia.
A IB3 Ràdio, el Faristol. Són les 9:30. Resum de premsa. Passant pel quiosc i fem un cop d'ull a les portades, que hi tenim els rotatius de les Illes.
Última hora, Diego Torres alega que no té diners per venir al judici Nós. La fotografia de portada d'aquest rotatiu és per les vinyes de José Luis Ferrer, que han sofert un sabotatge i han aparegut 1.200 ceps tallades. Diari de Mallorca, Armengol presumeix que en 6 mesos s'ha complert el 25% del pacte de legislatura. El Mundo, el Dia de Baleares, titula: el govern renegociarà el pacte amb Podemos a canvi de lleialtat. Diari d'Eivissa, una empresa projecta una piscifactoria de Llenguados junt al parc de Ses Salines. El periòdico d'Eivissa i Formentera: el govern no fa cas a les al·legacions pitiuses a la nova ecotaxa. I per concluir, Diari de Menorca titula: el consorci en rústic aprova les seves comptes sense comptar en Ciutadella.
Quines són les qüestions que destaca avui la premsa de Madrid i Barcelona?
El País: Sánchez proposa una coalició progressista sense fixar en qui. El Mundo: Junqueras dona un altre cop de porta a Mas. A més, també titula l'Ibex: perd 28.000 milions en 4 dies per la crisi xinesa. La Vanguardia titula: intent fallit de Mas de fer un govern de coalició en funcions. El periòdico: Sánchez impulsa la gran coalició contra Rajoy. ABC: Sánchez desafia els barons i s'enroca en una gran coalició progressista. La Razón titula: el no de Rivera dinamita el pacte d'esquerres de Sánchez i ara enrocats.
Gràcies, Marta.
Gràcies.
Esports. Hora d'obrir també la plana esportiva. Sergi Requeni, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ho ha passat malament Rafa Nadal per passar a semifinals al torneig de Doha.
Sí, ha patit més de lo que s'esperava, però en el final ha aconseguit la victòria. Nadal ja a les semifinals de Doha. Ahir vespre va de suar de valent per aconseguir la victòria contra el rus Andrei Kuznetsov, finalment per 6-3, 5-7 i 6-4. El tenista manacolí s'ha plantat a les semifinals del primer torneig oficial d'aquesta temporada. Un Nadal que avui a partir de les 2:30 del migdia jugarà contra l'ucraïnès Ilya Marchenko. És el número 94 del rànquing ATP, mai s'han vist les cares, per tant un duel inèdit per aconseguir el pas a les semifinals. Un Marchenko que en aquest torneig de Doha s'ha fet de jugadors com David Ferrer o Jeremy Sardi, per tant no serà un rival fàcil. Avui a partir de les 2:30, primera semifinal, la que jugarà Nadal contra Ilya Marchenko. L'altra semifinal la jugarà Novak Djokovic, el número 1 del món, que hi va guanyar contra Leo Mayer. S'enfrontarà Djokovic contra Tomas Berdych. Això quant al tennis. Quant al futbol, el Mallorca farà avui la penúltima sessió d'entrenament abans de jugar diumenge contra el Córdoba, el nou Arcángel, a partir de les 7:15. Hem de dir que Pepe Gálvez recupera a Rolando Bianchi, que ja ha complit un partit de sanció, també recupera el Torito Acuña, recuperat de la seva lesió, i també Joan Oriol, que ha tingut problemes aquesta setmana, ha tingut problemes físics i pareix que ja està recuperat i podrà jugar aquest diumenge. Avui sessió d'entrenament a Sant Bibiloni, després podrem escoltar a Pepe Gálvez en roda de premsa. D'altra banda, la Copa Federació, l'Atlètic Balears, que té peu i mig als quarts de final de la competició i va guanyar per 4-0 contra el Lorca. Era partit d'anada de vuitena de final de la competició i va guanyar per 4-0, per tant està pràcticament als quarts de final de la competició. La tornada se jugarà dia 20 de gener a Lorca. I ja per acabar, hem de dir que avui tenim futbol sala. A partir de les 8:30 del vespre, a Son Moix, el Palma Futsal rep la visita de l'Elx. Els homes de Juanito Menci poden aconseguir la tercera victòria consecutiva. Per jugar avui no podrà comptar en Juan Pizarro, que pateix un procés gripal, ni en Chicho, que encara està lesionat. Per tant, Martí, avui a partir de les 8:30, com sempre, futbol sala aquí a Beta Ràdio, avui amb en Miqui Tous.
Beníssim. Avui, que és el darrer programa del Faristol, agraïm també no només la feina dels serveis informatius de la casa, també de la redacció d'esports, especialment als qui heu participat darrerament. Miqui Tous, Toni Fuster, Jaume Ginart, també a tu, Sergi Requeni, gràcies.
Un plaer, gràcies, Martí.
Fins ara.
Successos i tribunals amb Quico Mestre.
Moment també d'acostar-vos la darrera hora de la plana de successos i tribunals. Quico Mestre, bon dia.
Hola, bon dia, Martí.
Què poden destacar avui?
I hem de destacar que ja avui de matí s'ha previst que s'adugui tota la causa i tot el sumari físicament des de l'audiència de Palma cap a l'edifici de Cepapa, allà on dilluns se celebrarà aquest macrojudici que està previst que duri 6 mesos del cas Onós, no? I el marge d'això és que, a part d'aquesta sorprenent petició d'ara en aquest moments per part d'en Diego Torres que li desbloquegi aquests 90.000 euros, està previst que ja la policia intensifiqui ja la vigilància física aquí en aquest polígon de Son Rosnyol de Palma, a part de que durant tota cada setmana hi haurà una vigilància permanent de tot l'edifici allà on dilluns al matí se celebrarà aquest judici, i per tant, sobretot, evidentment, que s'intensificarà durant els dilluns de matí. I al marge de tot això, ja els policies locals que estan a la presó ja comencen a fer els primers moviments. De fet, n'hi ha un que ja ha confessat, no, més que confessar, perquè ell m'entén que l'innocent, ha implicat en els seus companys que estan a la presó, són el seu company de la Patrulla Verda, és un policia que va anar a la presó el mes d'octubre perquè se l'acusava d'haver extorsionat a empresaris i d'haver intensificat les inspeccions en determinat local d'oci de Palma. Aquest senyor va quedar en llibertat el passat dia 5, després d'haver declarat durant més de 4 hores davant del jutge. Ha portat noves dates, noves indicis, noves situacions que no se coneixien i que s'estan investigant, i per tant de moment ha quedat en llibertat. Ara mateix, en aquell moment, hi ha 10 policies locals que continuen ingressats a la presó de Palma, i de moment no està previst que cap d'ells surti en llibertat, a no ser que vulgui fer una declaració i mostri la seva voluntat de col·laborar en la investigació. I també hem de destacar, evidentment, que s'ha condemnat a 6 anys de presó en aquest delinqüent que tirava pedres des del pont de Son Clarera, tirava pedres en els cotxes que passaven per l'autopista, i una dona va resultar ferida molt greu perquè una pedra se va estampar contra el vidre del cotxe que conduïa el seu amo, i el seu amo va estar a punt de perdre el control i les conseqüències haguessin estat molt greus. Hem de dir que aquest delinqüent va negar fer, va dir que estava de pas en aquest pont, però que l'audiència considera que no, que el seu autor material de llançament de pedres, que va ser, recordem, detingut l'endemà quan una patrulla de la Policia Nacional feia una vigilància, no?, i va evitar que aquest senyor tornés a llançar pedres, insisteix, pedres grosses de damunt del pont.
Quico Mestre, cada dia ens ha costat la darrera hora de la plana de successos i tribunals. L'enhorabona per la feina que has fet i per haver contat amb la teva inestimable col·laboració durant tot aquest temps. Quico, una ferrada ben forta.
Moltes gràcies a vosaltres per haver-me deixat participar en aquest programa. Una ferrada a tots, gràcies.
9:38, fem una breu pausa i continuem.
A IB3 Ràdio, el Faristol.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Vols conèixer de primera mà els productes més típics de Sencelles i els seus productors locals? Vine al Mercat de Sencelles el dissabtes a partir de les 9 del matí a la plaça de la Vila i a la placeta de l'Obra, de vora l'església. Podràs gaudir d'un dissabte en família i de conèixer productes respectuosos amb el medi ambient i de qualitat. Viu al Mercat de Sencelles. Organitza Ajuntament de Sencelles.
Érase una vez un destino mágico, París, al que se llegaba directamente desde las oficinas de Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Los más pequeños de la casa disfrutarán y harán realidad sus sueños e ilusiones. Date prisa, los mejores precios vuelan. Corre a reservar en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
La música se sent, es comenta, es compara, es punxa, es digitalitza, es balla, es veu, se segueix, s'odia, se silencia, se socialitza, es comparteix, s'estima, es recorda, s'oblida, es descobreix, s'investiga, s'estudia, s'escriu, s'esborra, s'enregistra, es toca, s'interpreta. I tu, escoltes música? A IB3 Ràdio cada cap de setmana volem que escoltis bones cançons de tots els estils, èpoques i condicions, perquè la resta ja és cosa teva. IB3 Música, dissabte i diumenge cap vespre, amb Tito Fuster.
Arriba a ib3musica.com. Tots els continguts musicals d'IB3 Ràdio al teu abast. Amb ib3musica.com et serà més fàcil conèixer les notícies del món musical illa, l'agenda de concerts i les darreres novetats discogràfiques de les illes. I a més, continguts extras. Les propostes sonores de les Balears, no just a la FM, ara també amb Beats.
ib3musica.com.
Com vulguis, quan vulguis i on vulguis. ib3musica.com.
De sona, sona.
El Faristol.
Avui es celebrarà el primer Consell de Govern de l'any, que previsiblement aprovarà el projecte de llei de l'impost turístic. Després, això sí, començarà la tramitació al Parlament. S'espera que el tribut sigui vigent a partir del mes de juny. No compta, però, amb el suport dels hotelers, que han anunciat un recurs davant el Tribunal Constitucional. Això just després de la reunió que van mantenir ahir amb l'executiu. A petició del sector hoteler, això sí, es modifica l'inici de la temporada alta per cobrar el tribut. Serà a partir de l'1 de maig, un mes més tard del que estava previst. Durant la temporada baixa, l'ecotaxa serà la meitat més barata i només la pagaran els majors de 16 anys. El govern insisteix que l'impost serà finalista i espera recaptar 50 milions enguany i uns 70 en anys posteriors. Com explicam, s'aprovarà previsiblement l'impost d'estades turístiques en el primer Consell de Govern de l'any, avui mateix, i per això en els pròxims minuts hotelers i ecologistes es referiran a les al·legacions i els suggeriments que ha acceptat l'executiu autonòmic, un total de 36 que, com apuntaven, s'han presentat davant les entitats i els agents socials. La primera persona a qui saludam és la portaveu del grup d'ornitologia balear, la portaveu del GOB, Margalida Ramis. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Respecte a l'esborrany de l'impost d'estades turístiques i les modificacions que s'han presentat, s'han anunciat per part del govern, què ha canviat i què trobeu del que s'ha acceptat?
Bé, a veure, nosaltres no hem tingut una resposta directa després d'haver presentat les al·legacions en l'esborrany, però bàsicament jo crec que el tema capdalt en què no hi ha hagut el canvi significatiu que nosaltres esperàvem era precisament amb la finalitat a què s'aproveu destinar aquest impost turístic. Ja sabeu que des de bon principi el GOP ha reclamat que per justícia, diguem, històrica i social aquest impost anés destinat gairebé única i exclusivament a recuperar patrimoni, patrimoni històric, patrimoni cultural i patrimoni, òbviament, mediambiental, perquè al cap i a la fi és el que pateix més les conseqüències d'una economia tan intensiva des del punt de vista turístic. Aquesta qüestió sembla que, malgrat s'ha anunciat una priorització, en aquest cas no és exclusiu, i per nosaltres això obri la possibilitat que entrin tot tipus de projectes. Tenim la, diguem, mala experiència de l'anterior ecotaxa, la que ja vàrem discutir algun dels projectes que s'han finançat, i és un aspecte que el govern gairebé no ha volgut ni discutir amb nosaltres, i per aquesta qüestió és un impost que creiem absolutament necessari, però en aquest punt de sabedor.
I de, per tant, volem fer esment precisament a la finalitat a què es destinarà la recaptació. Quina era la reclamació del GOP concretament? Ja ens avançau que la volíeu destinar únicament a una cosa. Quina és aquesta cosa? Però què diu realment l'impost d'estades turístiques? Quina serà la finalitat a què es destinarà la recaptació?
Sembla que la idea també és revertir-ho a lo que és el sector. De fet, aquest impost s'ha plantejat d'aquesta manera. S'ha plantejat com un impost turístic, l'objectiu del qual era millorar de qualque manera l'oferta turística i l'economia turística des d'aquestes illes. Nosaltres aquí és allà on posàvem gairebé l'enfocament amb la concepció pròpiament d'aquest impost. Per nosaltres havia de ser una ecotaxa i per fer-ho definitivament havia de passar per tenir un objectiu ambiental, mediambiental, i no un objectiu turístic. I al cap i a la fi, jo crec que allà on s'aproven aquestes finalitats, aquestes destinacions finals, és allà on se percep que part d'aquest dobret se reintegrarà, no s'aproven reinvertir en el propi sector turístic, un sector que ja ha repajudes, de promoció repajudes, amb infraestructures repajudes, fins i tot legislatives, per tant, l'exonerar-los de complir normativa perquè puguin fer millores en els seus establiments, un tema que nosaltres també hem criticat. És a dir, és un sector que rep moltíssimes ajudes per part de l'administració, econòmiques i legislatives, i que en aquest sentit era molt agosarat pretendre que aquest impost una vegada més s'acabés reinvertint en un sector que té tants de beneficis. Per tant, aquesta era la màxima reivindicació del GOP. Fins i tot és un, insisteix que és una qüestió d'enfocament de lo que és aquest impost turístic, que ha deixat de ser una ecotaxa tal i com nosaltres l'entenem, i crec que la major part de la societat entenia que era de justícia aplicar-la, la veia amb bons ulls sempre i quan se destinés a recuperar aquest patrimoni cultural, històric i mediambiental. I això és probablement el punt en què no hi ha hagut aquesta sintonia amb aquest govern, i per nosaltres s'ha perdut l'oportunitat de tenir uns ingressos que acabin revertint en el territori, que es acabi a la fi, és el valor afegit, és allò que ens diferencia d'altres destinacions turístiques, i és també, malauradament, moltes vegades, vist només com a producte turístic i no com a patrimoni d'interès general per tota la societat d'aquí.
De tota manera, el GOP forma part de les entitats, associacions, agents socials que hi van presentar al·legacions, en total eren 36, o únicament la reclamació la vareu oferir durant les converses, les trobades amb la conselleria?
No, el GOP ha aprofitat tots els instruments i les eines que ha tingut per manifestar la seva opinió, presentar aquesta, diguem, proposta alternativa d'enfocament de l'impost, de possibles finalitats a les que se podrien destinar els doblers ingressats amb aquest impost turístic, i ho ha fet arribar amb reunions amb la conselleria, una o dues que hem tingut ocasió de tenir en la conselleria, ho han fet públicament, però també ho han fet, òbviament, aprofitant la possibilitat de presentar al·legacions a lo que va ser l'avantprojecte. Ja et dic, unes al·legacions que a dia d'avui nosaltres no tenim constància de que hagin estat contestades ni a través d'una reunió ni a través de rebre una documentació que justifiqui si accepten o no i amb quina motivació els accepten o els rebutgen. Per tant, aquí, a partir de l'informació que surti avui de l'aprovació en el Consell de Govern, acabarem tenint la resposta que esperaven tenir directament.
D'acord, Margalida Ramis, portaveu del grup d'ornitologia balear del GOP, gràcies per intervenir en directe al Faristol d'Ivetres Ràdio.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia. Com us explicàvem, a més de grups ecologistes, també tenim una representació dels hotelers. Anem a Menorca perquè ens acompanya la gerent de l'associació hotelera, Azucena Jiménez. Bon dia.
Hola, buenos días.
Des de Menorca també, que opinen de les al·legacions que s'han presentat i si s'han aprovat i s'inclouran en el projecte d'impost d'estades turístiques del govern?
Bueno, nosotros desde el primer momento a la llamada ecotasa número 2 o ecotasa 2 hemos estado en contra porque considerábamos que ni era el momento oportuno ni las formas tampoco han sido las que son coherentes a la hora de imponer un nuevo impuesto. En cuanto a las alegaciones, la verdad es que nos volvemos a sentir un poco defraudados porque, igual que mi antecesora, ahora mismo la representante del GOP, pues nosotros hemos utilizado todos los mecanismos que tenemos también a nuestro alcance para presentar alegaciones, así lo hemos hecho, pero no nos han sido contestadas. Es verdad que se nos convocó a una reunión donde se nos explicaba que hoy se aprobaba el borrador y el anteproyecto, pero no tenemos la contestación por escrito de qué alegaciones se han estimado y cuáles son los motivos por los que nos han estimado las que habíamos presentado. Por lo tanto, la palabra puede ser nuevamente defraudados ante una ecotasa 2 que vemos que comete los mismos errores que la ecotasa primera.
Tot i que no heu rebut cap resposta per escrit, quines eren concretament les al·legacions que havíeu fet, les modificacions que suggeríeu al govern?
Bueno, nosotros, la verdad es que son unas cuantas alegaciones. Me permita que le voy a resumir dos o tres que son quizás las más importantes o las más fáciles de explicar. Uh-huh. Pero realmente, alegábamos a que realmente es un impuesto que de finalista no tenía nada por la cantidad de objetivos que tiene al final. Nos consta, porque lo hemos hablado también con otro tipo de asociaciones, no con todas, evidentemente, porque son muchas, pero otro tipo de asociaciones y patronales, que no hay muchas que estén de acuerdo, porque cuando un impuesto tiene tantos objetivos, realmente el carácter finalista se diluye totalmente. Pero básicamente desde Menorca alegábamos que en mayo Menorca no es temporada alta. Desgraciadamente para Menorca, en mayo empiezan a abrir los primeros establecimientos turísticos, por lo tanto, llamar temporada alta a los primeros de mayo, en el caso de Menorca, era un poco casi como un insulto al conocimiento de la temporada turística. Y sobre todo, también una de las alegaciones que hacíamos es que un impuesto sobrevenido a mitad de temporada turística vuelve también a remarcar el desconocimiento de lo que es la actividad turística, porque los contratos, la mayoría de los contratos, en el caso de Menorca, con una dependencia casi del 85% de la tour operación, están firmados con anterioridad. Por lo tanto, un impuesto a mitad de temporada significa que este impuesto no va a tener el carácter ni el objetivo que quiere tal impuesto, porque irá a la cuenta de resultados de la mayoría de las empresas turísticas.
Heu fet pinya des de Menorca amb l'Associació Hotelera Mallorquina, que, per cert, ha anunciat que presentarà un recurs davant del Tribunal Constitucional.
Sí, nosotros también, o sea, utilizaremos todos los mecanismos legales que tengamos a nuestro... Hemos hecho piña no solo con la Federación Hotelera de Mallorca, sino también con la Divisa, y en el caso de Menorca estaremos y haremos piña con todo tipo de asociaciones que hay en Menorca en contra de este impuesto, nada consensuado, pero no con nosotros, sino con nadie. y sin ningún tipo de estudio económico ni estudio hacia dónde nos lleva este impuesto. Y sí, sí, utilizaremos todos los mecanismos que tengamos en nuestras manos para poder ir, bueno, para rechazar este tipo d'impuesto.
Això pel que no s'ha aprovat, per les al·legacions que no s'han acceptat, però què passa amb les que sí? A partir de 10 dies d'estada es redueix el pagament, l'inici de la temporada alta per cobrar el tribut serà l'1 de maig i no l'1 d'abril, temporada baixa serà més barata, també la pagaran majors de 16 anys i no de 14...
Como le he dicho anteriormente, decir que temporada alta es el 1 de mayo, en el caso de Menorca concretamente, es casi un insulto a las empresas turísticas. Porque ya le comento que en la mayoría de las empresas turísticas empiezan a abrir, y no el 1 de mayo, el 5, el 10, el 15, el 20, y empiezan a abrir, desgraciadamente, no con el 80% de ocupación, sino poco a poco. Entonces, decir que eso es temporada alta, pues, vale, está tomado en consideración una alegación, no sabemos, porque nosotros presentábamos las tres temporadas que había en Menorca. En el tema de la bonificación que usted me comenta, nosotros también habíamos dicho que se pudieran coger otros modelos, Portugal, por ejemplo, a partir del séptimo día, para afianzar estas temporadas más largas, la elimina. Pero básicamente no tenemos, como no sabemos tampoco cuántas alegaciones han aceptado y cuántas no, y por qué motivo nos han aceptado. Esperamos que la contestación de la Conselleria de Turismo nos pueda aclarar algún concepto más.
¿Voleu afegir alguna cosa més?
Bueno, que realmente lo resumimos en que nos volvemos a sentir defraudados nuevamente. El Govern Balear, sin ningún tipo de consenso, sin ningún tipo de reuniones técnicas con las asociaciones, ha llevado unilateralmente, una vez más, una decisión, en este caso creemos que errónea, y que evidentemente tendrá sus consecuencias en la temporada.
Azucena Jiménez, gerent de l'Associació Hotelera de Menorca, també gràcies per participar en directe al programa.
Gràcies, bon dia.
Adéu, bon dia. Poc més de 5 minuts per arribar a les 10 del matí, moment de fer una breu pausa per la publicitat i després anem amb l'espipellada i les previsions informatives de la jornada.
El Faristol.
Érase una vez un destino mágico, París, al que se llegaba directamente desde las oficinas de Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Los más pequeños de la casa disfrutarán y harán realidad sus sueños e ilusiones. Date prisa, los mejores precios vuelan. Corre a reservar en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
Pels grecs batiades i a Baal consagrades, gimnàsies i pitiuses, terres encisades. De misteris i llegendes, les seves fonts brollen ufanes. Fonts de cants i de rondalles, custòdies d'una herència, d'altra història, mai contada, i qui sap si vertadera.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris, amb Xema Font. Dissabte a les 10 del vespre. IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
L'espipellada.
Passant per les delegacions d'IB3 Ràdio a les Illes, primer de tot des de Menorca saludam a Fanny Mateu. Bon dia.
Molt bon dia. Avui parlarem amb el conseller d'Ordenació del Territori, amb Santiago Florit, sobre el nou concurs que es convocarà el mes de març aproximadament per la modificació del Pla Territorial Insular de Menorca. Aquesta llei, aquesta organització, aquest reglament que ha de permetre doncs, saber quins usos poden tenir cada una de les parts del territori menorquí i que ha tingut i té constants modificacions. Esperem que aquesta sigui sa darrera. I també parlarem avui amb el president de l'associació Turciops, que és Xema Brotons. Per què? Perquè aquesta associació, des de l'any 2003, està vigilant quants catxalots, quants cetacis creuen al mar de Balear, al mar que hi ha al voltant de les nostres illes. Doncs ells han calculat que uns 400 cetacis passen entre Formentera i Menorca cada any per la part de llevant de les illes i pensen que aquesta és una part que s'hauria de protegir. Aquests dos són, entre d'altres, els temes que tocarem avui en els nostres informatius.
Avui, que és la darrera suipallada que us ofereix el faristol des d'aquí, us enviem una ferrada molt forta a la delegació d'IB3 Ràdio Menorca, també a tu especialment, Fanny Mateu, gràcies.
Gràcies i sort.
Gràcies. Passam a les Pitiüses, Sílvia Major, bon dia.
Bon dia, doncs comencem a Formentera. Una jornada més s'ha reactivat la recerca de l'empresari tarragoní desaparegut dimarts capvespre quan feia la travessia Formentera-Eivissa en caiac. L'operatiu de recerca ha trobat el caiac, però tot i la feina per terra, mar i aire, encara no s'ha localitzat a l'home. I a Eivissa coneixerem un cas personal de problemes amb la digitalització bancària. Un jutjat de primera instància número d'Eivissa ha condemnat a una entitat bancària a tornar els sous que un particular va ingressar en un caixer que es va avariar. També anirem fins al consistori d'Eivissa. A les 11 es presenta l'edició de 2016 de l'Eivissa Gay Parade i també ens atracarem fins al Consell d'Eivissa, on a les 12 sabrem els acords arribats al Consell Executiu que avui celebra la institució.
També a Eivissa i Formentera, la delegació a les Pitiüses d'IB3 Ràdio, us enviem una ferrada ben forta a la darrera espipallada. Sílvia Major, gràcies.
Gràcies, bon dia i una ferrada pels valtros.
Igualment. Des de Mallorca, Marta Fernández, també quines són les previsions informatives de la jornada?
Avui a les 11:30, la delegada de govern de Balears, Teresa Palmer, es reuneix amb els comandaments del Cos Nacional de Policia davant del judici, del començament del judici del cas Nos, i farà declaracions a la premsa just després d'aquesta reunió. També avui a les 12:30, la consellera de Participació Ciutadana, Transparència i Cultura, Esperança Camps, presenta el programa d'activitats de gener de l'any lluny 2015-2016. També a les 8 del vespre tenim l'oportunitat de veure el Trencanou. Serà a la sala gran del Teatre Principal que acull aquesta representació d'aquest ballet, el Trencanous, damunt la partitura original de Tchaikovsky, música que serà a més interpretada en directe per l'Orquestra Simfònica de Balears. I ja també per concloure a les 8:30 l'estrena del documental Acorats, crònica d'un fenomen a l'Auditori de Samàniga, allà a Calamilló.
A tu, Marta, no t'acomiadam, quedam amb tu al llarg del programa, gràcies per l'espipallada.
Gràcies.
Durant les pròximes hores en el faristol també ens farem ressò de l'inici del judici del cas Nos. Conversarem amb el degà del Col·legi d'Advocats de les Illes Balears, Martí Alanyà, qui haurà de respondre a les preguntes com afronta el col·legi l'inici del cas Nos i què s'ha fet per facilitar la labor dels lletrats. Tot això fins a la una del migdia, aquí a la sintonia de la ràdio de les Illes Balears. Ara notícies perquè arriben les 10 del matí.